Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? El Nadal és segurament un dels moments més desitjats de l'any. Els carrers s'il·luminen, la gent s'intercanvia felicitacions, regals i bons desitjos, i la tradició es torna a fer fort en una societat que tendeix a oblidar. Fins a aquest punt, poc hi ha d'irracional, però qualsevol lògica acaba el 22 de desembre. Amb la mirada posada en aquest dia, ens obstinem a desafiar l'estadística. Les possibilitats d'acabar el dia d'ahir com a milionaris eren minses, però n'hi havia. I en un dia així, a tots ens agrada somiar. El fracàs d'ahir no enterbolirà les ganes de tornar a jugar a la loteria el proper any 2025. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la mirada posada aquests dies en el cel, perquè ja sabeu que demà és la nit de Nadal i molta gent vol saber si hem d'anar o no abrigats i també la resta de dies. Doncs atenció que demà dimarts, el centre de l'anticicló s'acostarà a Catalunya per les festes de Nadal. Això farà que el vent vagi baixant. De moment, dimarts s'aniran concentrant a les Terres de l'Ebre i l'Empordà, tot i que encara bufaran els cims del Pirineu. La nevada perdrà intensitat i es farà més intermitent, però no s'aturarà del tot. I segur que heu notat que hi ha més gent i més cotxes a les carreteres. Volem saber hores d'ara si algun tipus d'incidència. Contactem amb el Servei Català del Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que us manté tallat de la Nacional 420 a Riudecols en tots els sentits de la marxa per un accident mortal que hi ha hagut aquesta tarda entre un camió i un turisme. En sentit Reus es fan desviaments per la carretera T313. A l'autovia 2, a Tàrrega, també hi ha un accident que talla un carril en direcció a Lleida. No es registren retencions en aquest punt. I pel que fa a volum de trànsit, doncs veiem aturades puntuals a la mateixa A2 a Abrera, en sentit de Lleida, també a l'A2 d'entrada a la capital catalana entre Sant Joan d'Espí i Cornellà Llobregat, a la C58 i la C73 entre Montcada i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, també cues a la C60 Argentona en direcció Mataró, i retencions a les rondes de Barcelona en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot des de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I d'aquí un moment a la cadena COPE us parlarem de disfàgia, un trastorn invisible que pateix, atenció, 2,5 milions de persones. En parlem de tot plegat amb la companya Mar Puerto i també amb el Carlos Díaz, que és un dels metges especialistes en aquest trastorn de l'Hospital Sant Joan de Déu.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Por fin llega a Barcelona El Médico, el musical, la magistral historia de una vocación.
Sumérgete en un sensual viaje a Persia y descubre la magnífica adaptación musical basada en el bestseller de Noah Gordon en el Teatro Apolo.
El Médico, el musical.
Entradas ya a la venta en elmedicomusical.com y teatroapolo.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama, sí, y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
De la disfàgia. I de què es tracta? Doncs de la dificultat per empassar aliments, líquids o saliva causada per problemes en el pas dels aliments des de la boca fins a l'estómac. La disfàgia pot afectar la qualitat de vida i augmentar el risc d'infeccions respiratòries com la pneumònia. Les causes poden ser diverses. En adults, sovint està relacionada amb malalties neurològiques com l'ictus, el Parkinson o l'Alzheimer. També pot ser conseqüència de problemes estructurals com tumors, reflux gastroesofàgic o lesions a l'esòfag. En casos més lleus, pot aparèixer per envelliment o després d'intervencions quirúrgiques. El tractament depèn de la causa. No sempre es pot curar, però es poden millorar els símptomes. Inclou teràpia de logopèdia, canvis a la dieta, medicació o cirurgia en casos específics. En situacions greus, pot ser necessària una sonda d'alimentació. Això sí, és clau consultar un especialista per obtenir un diagnòstic precoç i personalitzar el tractament. El perfil de les persones amb disfàgia són gent gran, pacients amb malalties neurològiques, com dèiem, o amb càncer, especialment aquells amb tumors al cap, coll o esòfag. A Herrera, COPE Catalunya i Andorra ens ha parlat de com fer front a aquesta malaltia la logopeda de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Alba Cifuentes. Amb ella ha estat la Mar Puerto.
Sí, els investigadors estan avançant en crear aliments aptes per persones amb disfàgia. Un pas endavant que arriba després de 3 mesos d'assajos clínics amb pacients que es van alimentar amb alguns dels productes ideats pels equips de recerca juntament amb diverses empreses alimentàries i després es va avaluar el seu estat de salut i ànim abans i després de consumir-los i es va demostrar que aquests pacients havien guanyat pes i que havien millorat en altres marcadors. Cal dir que la incidència d'aquest trastorn és més gran en persones de la tercera edat per la pèrdua de massa muscular, però això no treu que també en joves i fins i tot nens puguin desenvolupar-la com a conseqüència d'algunes malalties. Ho ha explicat l'Alba, que és logopeda del Servei de Gastroenterologia de Sant Joan de Déu.
La disfàgia és molt comú aquí a l'hospital, tenim a molts pacients. Pot ser per diferents causes. Una d'elles és bé per una dificultat a l'anatomia de la nostra musculació, que s'encarrega de la deglució, trastorn de neurodesenvolupament, és a dir, que tenim alguna enfermedad que pugui generar que la nostra musculatura no faci bé la seva funció, o bé pot ser perquè et vingui d'algun accident, algun traumatisme craniocefàlic.
tos o que respiren durant o després dels àpats, canvis a la veu després d'ells, haver d'empassar diverses vegades per digerir bé o tenir febre, refredats o pneumònies de repetició o sensació de restes de menjar a la gola, són alguns dels símptomes que amb tractament assegura es poden curar.
Fem electroestimulació, també fem estimulació sensorial, fem aproximació a l'alimentació, treballem el patró de masticació, treballem la mobilitat lingual, tot el que es pugui millorar, que tingui relació amb les diferents fases de la deglució. Mm. Però sí, sí, sí que recupera del tot, es pot recuperar del tot sense cap problema. Normalment casos de pacients que abans estaven menjant amb normalitat és el més fàcil de poder tractar.
Ara bé, els experts admeten que es tracta d'una problemàtica infradiagnosticada i infravalorada socialment i que els afectats topen amb un mur i acaben tendint a l'aïllament. D'aquí que el pacient tingui per endavant un treball molt dur de rehabilitació que al final incideix en la seva qualitat de vida. També hem parlat amb una mare que va tenir a la seva filla prematura i que pateix disfàgia.
Com els bebès prematurs són immadurs, vam tenir que ensenyar a la nostra filla a fer algo bàsic, que és menjar per boca. Ella va estar alimentant-se durant 2 mesos amb sonda i quan la logopeda i els metges van veure oportú que tenien que començar a estimular-la per boca i començar a menjar, doncs vam començar. La cosa és que al ser immadura, al començar a donar per boca, ens vam donar compte que tenia com una disfàgia, com que no sabia tragar i no sabia gestionar el respirar mentre menjava, o sigui, eren masses coses.
Tot i això, actualment, ara ja porten 3 mesos a casa i han aconseguit que mengi per si sola. Tot un regal, diu, de Nadal.
No necessita ningú respirador, està molt bé. Els primers Nadals i això, bueno, la loteria va ser ahir, però és que nosaltres no ens ha tocat res, però perquè ja ens va tocar la loteria quan va néixer la nostra filla i vam sortir de l'hospital.
Una loteria que, sense dubte, la seva mare agraeix al màxim a tots els sanitaris que han pogut fer que la seva filla surti endavant i ja estigui gairebé del tot recuperada.
Vamos a saludar en la linterna de COPE Cataluña y Andorra a Carlos Ruiz, que es doctor gastroenterólogo, pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Doctor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal todos por ahí?
Todo bien, hoy estamos hablando de la promoción de Cadena COPE sobre el tema de la disfagia. ¿Estamos hablando de una enfermedad o más bien de un trastorno?
Sí, la disfagia es un trastorno, pero también lo podemos llamar como una enfermedad, porque es parte de un espectro de una enfermedad muy frecuente y que como tal podría considerarse como ambos términos.
Oiga, ¿por qué está tan infradiagnosticada según los números que tengo aquí, que pone que solo el 10% de las personas están correctamente diagnosticados? ¿Por qué cuesta tanto llegar a esa conclusión de que esa persona padece disfagia?
Porque es un problema desconocido, más de lo que se debería de considerar. Por otro lado, porque se minimiza un poco el impacto que provoca la disfagia, por lo tanto no permite reconocerla o no permite darle la importancia que se merece y la repercusión que representa en la calidad de vida de nuestros niños.
Uh-huh. Estamos hablando, durante la promoción, que la mayoría de pacientes estamos hablando de personas mayores, pero usted también me habla de niños. ¿Desde la niñez también podemos tener esa disfagia?
Sí, en todas las edades, desde los primeros días de vida hasta nuestros últimos días de vida, tanto en niños, pequeños, grandes, adolescentes, así como también en adultos y más frecuente en el adulto mayor.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas principales es una dificultad en nuestra alimentación, ya sea para masticar, para tragar, y que esto nos va a generar episodios de tos, atragantamiento o sensación de ahogo a la hora que estamos comiendo inmediatamente después de terminar.
Uh-huh. Y una persona que tiene alguno de esos síntomas normalmente no lo atribuye a una disfagia, ¿no? A veces dices, no, tengo ronquera a lo mejor, o después de comer, una tosecilla. No lo relacionamos hasta que posiblemente no tengamos más de un síntoma, ¿no?
Exactamente, porque todos estos síntomas o todos estos episodios los podemos presentar cualquier paciente que no presenta una disfagia. Pero ¿cuándo lo vamos a catalogar una enfermedad, un trastorno? Cuando miramos que cada vez se va presentando en nuestra vida cada vez más frecuente y cuando empieza a repercutir en nuestra alimentación, ya sea porque dejamos de comer lo que habitualmente estábamos comiendo, porque dejamos de comer la cantidad que habitualmente nos corresponde, o en los casos más complicados, cuando empezamos a tener complicaciones respiratorias secundarias a esos episodios de tos y atragantamiento, que nos está diciendo que al comer algo de comida se nos está yendo a nuestra vía respiratoria.
Uh-huh. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? ¿O ya simplemente con una observación general ya se ve? ¿O hay algún tipo de prueba concreta?
Para poder diagnosticar los pacientes con disfagia, como toda enfermedad, hay diferentes fases. Desde la información que nos puede brindar el paciente, en el cual nos permite ya sospechar que tanto un niño como un adulto puede presentar una clínica de disfagia, pues en ese momento nosotros hacemos una evaluación clínica, hacemos lo que conocemos como una observación de ingesta, que simplemente observamos qué tal come el paciente a diferentes texturas o lo que habitualmente suele comer en casa, y desde ese punto de vista nos permite identificar si tenemos un problema de disfagia. Uh-huh. Desde acá nosotros ya podríamos hacer un diagnóstico y podríamos hacer unas recomendaciones para mejorar esa situación. En aquellos pacientes o en aquellas personas que no es concluyente o no tenemos la certeza que tenga un paciente, tenga una disfagia, pero sí la sospechamos, es cuando nos auxiliamos de estudios complementarios. En este caso, la prueba confirmatoria es la bioflebotomía o el estudio de glución con contraste a nivel radiológico.
Doctor Ruiz, estamos hablando de alimentos, pero sé que incluso hay gente que bebiendo agua, también, aunque parezca increíble o paradójico, también se atragantan.
Perfectamente, y es una de las situaciones que vamos a encontrar. Básicamente, la disfagia es dificultad de alimentación, y esta dificultad de alimentación puede ser tanto un alimento como un líquido. Nuestra vida cotidiana, la ingesta de agua, pero puede ser cualquier líquido que nosotros vayamos ingiriendo a lo largo de nuestra vida.
O sea, ¿esto puede llegar a ser mortal, doctor?
Claro, claro, y de ahí la importancia del reconocimiento precoz, y es uno de los motivos por el cual es infradiagnosticada o no se le ve como se debería de abordar, ya que el impacto o la repercusión que tiene un paciente con disfagia son básicamente en dos puntos principales. A nivel nutricional, porque si tengo una disfagia, no voy a comer bien, y esto va a generar un bajo peso y a la postre un problema de malnutrición. Y un segundo punto importante y de las complicaciones más importantes son las un paciente con disfagia tiene el riesgo de que los alimentos o los líquidos, especialmente el agua, se vayan a vía respiratoria, y esto generarnos complicaciones muy importantes de neumonía, bronquitis, que pueden ser casos leves de manejo ambulatorio, pero muchos de ellos pueden repercutir hospitalizaciones, incluso algunos ingresos en unidades de cuidados intensivos. Ay,
me imagino que los afectados se topan con un muro, ¿no?, cuando tienen que hacer alguna actividad fuera de casa, comer o cenar, y eso crea o acaba teniendo o tendiendo a hacer un aislamiento de esa persona, ¿no?
Claro, al final la repercusión social, familiar en nuestro día a día es muy importante, porque si tú tienes un problema de disfagia y en tu propia familia realizas alguna actividad social, una comida o sales fuera a comer, estos síntomas pueden generar incomodidad para ti, incomodidad también para los que están alrededor de ti. Al final no ejerce uno de los mejores placeres que tenemos en nuestra vida, que es el comer tranquilo y disfrutar de ella, y todo esto repercute en nuestra autoestima, en nuestras relaciones sociales y por lo tanto en nuestra calidad de vida.
¿Es reversible la disfagia en algún momento? No sé si actualmente lo es, ¿llegará a serlo en algún momento, doctor?
Sí, dependiendo del grado de afectación que tengamos, un porcentaje bastante importante, su situación, si se detecta de forma precoz, si se aborda obviamente de forma precoz y adecuada, pueden ser reversibles los sintomatologías. En otros pacientes, si bien es cierto, no puede ser reversible, pero dentro del manejo es adaptar. La dificultad que tenemos, adaptar las técnicas y los hábitos de alimentación para mejorar esa calidad de vida, y muchos de ellos pueden realizar una vida bastante habitual y bastante normal. Nunca va a ser la misma, pero tampoco va a tener la repercusión en el caso de que no se maneje de forma adecuada.
O sea, quiero entender que de momento no existe pastilla ni medicación para curar esa disfagia.
No, porque la mayoría de los pacientes que tienen problemas de alimentación relacionados a disfagia suelen ser secundarios a una enfermedad crónica de base. Entonces todo va a ir de forma paralela en función de la situación de su enfermedad crónica de base. Sin embargo, otro grupo de pacientes se podrían beneficiar de tratamientos de rehabilitación, tratamientos para intentar mejorar esas funciones que están alteradas, y es aquí donde juega un papel muy importante el abordaje multidisciplinar, del punto de vista del médico que hace el diagnóstico, del punto de vista de la asistencia por logopedas o terapistas que son especialistas en trastornos de la evolución, en trastornos de la disfagia, que son los que realizan la rehabilitación y por lo tanto nos dan esa esperanza de que ese cuadro pueda ser reversible y darnos esa mejoría en la calidad de vida.
Bueno, ya estamos hablando de la disfagia, ese trastorno invisible, doctor, que sufren más de 2,5 millones de personas. Ahí están ustedes tratándolo y ayudando a esas personas que lo padecen. Doctor Carlos Ruiz, gastroenterólogo, pediatra del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros y aprovecho para desearle unas felices fiestas. Gracias.
De nada, muy buenas tardes a todos y felices fiestas.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ja ho té tot a punt pels dinars i sopars de Nadal. Com a mínim pel sopar de la nit de Nadal, perquè ja estem a 24 hores. Segur que la majoria ja ho té tot comprat o encarregat per gaudir un any més amb família o amb amics. Són celebracions de les més tradicionals que hi ha al llarg de l'any, però hi ha coses que han començat a canviar. Ja no es cuina tant com abans. Una feinada, que s'ha de reconèixer, assumeix sobretot les dones, i moltes han dit prou, i està posant molt de moda dinar i sopar aquests dies fora de casa o comprar-ho tot fet. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I és que no és només cuinar-ho, eh? Abans has de pensar quin serà el menú, comprar tots els productes i després cuinar per tota la família. I es poden ajuntar aquests dies 10 o 15 persones al voltant d'una taula. Segons alguns estudis, un de cada 5 consumidors a aquestes festes de Nadal sortirà més a dinar a restaurants. I això ja és un 33% més que l'any passat. Hi ha qui encara prefereix casa seva, però que s'estalvia tota la feina que porta a cuinar i ho compra tot fet. És el cas de la Marta Camps, que vol evitar el que ja ha viscut. Mentre que ella estava a la cuina, la resta està sopant.
De guisar ni tinc temps en ser, però no moltíssim, i si estàs amb tota la teva família, vols estar a la taula i no anar-te aixecant, no cuinar el dia antes, que acabo molt cansada, i ho vaig a comprar. Estan i moltes altres vegades, i molt contenta pel caldo de Nadal, me'l donguin fet, no tingui que pensar més que emparar una taula bonica, els farcits de pollastre, i ho compro, tan a gust.
Abans sí que cuinava, però la Marta reconeix que era un mal de cap que no surt a compte.
Jo ho havia fet, però que va trobava que rentar molts plats, tot el rato de la taula aixecar-me, que si una cosa se m'havia arribat a cremar o fer malbé, o per mil raons és com estar al restaurant a casa. Si ho compres fet, és com si t'ho han servit
sí,
a casa teva, pròpiament.
I com que ja ho té tot a punt pel sopar de demà i el dinar de Nadal, per si algú li serveix d'idea, la Marta ens ha explicat quin serà el seu menú.
He comprat ja un caldo de Nadal, la carn d'olla feta, una pilota, amb patates, botifarra negra, botifarra blanca, la col. He comprat un carpaccio de pop, un pollastre farcit, bueno, també solomillo a la mostassa, però llavors he comprat també per lo que és el, per anar posant i rellenant, perquè passarem una mica el dia a la taula, crispells de bacallà, un carpaccio, gambetes, tot això ho he comprat fet.
I pel que fa al preu, la Marta calcula que per persona estem parlant d'una despesa d'uns 30-40 euros i diu que si tenim en compte els mal de caps i el temps que s'estalvia, està convençuda que li surt barat.
I perquè hi hagi persones com la Marta que puguin gaudir d'uns àpats de Nadal sense preocupacions, hi ha d'haver-hi establiments que ens ofereixin aquesta possibilitat sense perdre la tradició i garantint una certa qualitat. I un d'aquests establiments de menjar preparat amb més solera a Barcelona és la Conca.
Sí, i hem parlat amb l'Elvira, que és qui gestiona la Conca. Aquests dies tenen moltíssima feina, estan cuinant sense parar. Perquè us feu una idea, si un dia qualsevol poden tenir uns 10-12 encàrrecs, per avui ja tenen un centenar i per demà més de 200. Comencen a rebre comandes després de la Puríssima i a partir d'aquí doncs és un no parar. L'Elvira diu que la gent ja no cuina a casa, però això sí, es busquen llocs que siguin de confiança.
No, la gent ja no cuina a casa, però és que la gent, a més, busca aquests llocs on ja coneixen i confien plenament, perquè no se la juguen per Nadal. Jo, per exemple, tinc una dependenta nova aquest any, que ha començat fa 4 mesos, i ella aquests dies em deia, mira, és que jo alucino, és que la gente viene con aquella fe de, mira, quiero lo mismo del año pasado.
I en aquests casos, doncs, funciona molt el boca a orella, i l'Elvira ens ha posat un exemple.
Pues a la peluqueria he sentit, ah, no. Jo és que no cuino per Nadal. Jo vaig a la Conca, ho encarrego tot i me n'oblido perquè està boníssim. I t'ho diuen així, mira, és que a la peluqueria hi havia una senyora que ha comentat que ho feu molt bo. Mira, us ho encarrego perquè és que ja no tinc ganes. Ja estic cansada i no tinc ganes de tanta feina.
I el que més li demanen, aquí no hi ha sorpreses, una bona sopa de galets, carn d'olla, el pollastre farcit i compota de Nadal.
Hoy nos vamos a dirigir a un restaurante que, bueno, que si os metéis en su web, que es Can Lampazas, se os va a hacer la boca agua y sobre todo si sois amigos de los frutos del mar, como es mi caso. Así que vamos a hablar con Raquel Llor, que es coordinadora de este Can Lampazas. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Bueno, ¿qué me puedes contar de Can Lampazas? Aparte de que se te hace la boca agua viendo la web, ¿cómo nace Can Lampazas? ¿Estáis en Barcelona? ¿Qué podemos encontrar ahí?
Pues mira, te cuento, Can Lampazas ahora mismo puedes encontrar en Barcelona dos restaurantes que son, podemos decirlo como primos hermanos.
¿Sí?
Tenemos la pulpería, la famosísima pulpería en el Paralelo, perdona que diga famosísima, pero
¿sí?
es que es así.
Lo es.
Y el restaurante un poco más tradicional, más al uso, el restaurante gallego que tenemos en la calle Buenos Aires.
Uh-huh.
Y ahora mismo nos encanta poder decirte que estamos culminando o trabajando en las obras del restaurante que abrimos en Madrid.
Ah, o sea que expandís los tentáculos del pulpo ese tan bueno que hacéis.
Expandimos los tentáculos del pulpo, sí señora, pero por petición y porque nos llaman todos los días preguntando a ver cuándo abrimos. Es una cosa tremenda, justamente y ahora para Navidad más.
No me extraña. Oye, decía yo, Raquel, que las mujeres, que es más o menos el rol de quienes estamos más en la cocina, han decidido que, oye, que se ha acabado, que nos vamos a comer y cenar fuera. ¿Se nota en el restaurante Can Lampazas cuando llegan fechas tipo Navidades que aumenta el número de reservas respecto a otros años?
Pues se nota y además déjame dar las gracias a todo el mundo que confía en nosotros, porque para las fechas de Navidad te diré que hace más de un mes y medio que no tenemos ni un sitio libre.
Caray.
En ninguno de los dos restaurantes.
Uh-huh.
Es decir, tenemos las reservas cerradas desde hace muchísimo, tanto para Nochebuena, Navidad, San Esteban y fin de año.
Que incluso hacéis menú especial en fin de año.
Tenemos un menú especial en fin de año y lo celebramos con cotillón y hacemos, bueno, al final lo celebramos con nuestra familia y amigos, que son todos los clientes. Nosotros no nos gusta llamar clientes, son amigos que realmente son muy fieles y vienen día tras día. Entonces, la verdad tengo que decir que a mí me asombra muchísimo lo rápido, además, que la gente efectivamente tiene ganas de celebrar y se cubre, ¿no? Se cubre tener el lugar donde celebrarlo.
Así
que te digo que sí. Sí, lo notamos muchísimo.
Porque hay muchas veces que dice uno, bueno, es que, claro, a lo mejor es más caro. Si nos ponemos a pensar, Raquel, entre el tiempo de ir a comprar, el tiempo de cocinar, después estás en casa, no puedes estar por ningún invitado, porque estás, que si voy al horno, que si voy a quitar una cosa del fuego, que si voy a calentar esto, el que organiza realmente no lo disfruta, ¿no?
El que organiza no disfruta. No disfruta ni del antes, ni del durante, ni del después. Entonces, realmente a mí me alegra profundamente que, sobre todo, como tú bien dices, la mujer en este caso se haya un poco liberado de esa carga y disfrute al 100% de estos días y de la familia, de los amigos y de la gastronomía, por supuesto, de los platos de la mesa.
Desde luego que sí, porque si, como decía yo, nos ponemos a pensar, Raquel, entre que lo que nos cuesta la comida, el tiempo y demás, muchas veces sale mucho más de cuenta ir a un restaurante que te lo dan absolutamente todo, no te tienes que preocupar absolutamente nada más que de comer, reír y pasarlo bien.
Totalmente, totalmente.
Oye, ¿los productos que os llegan, de dónde son? ¿Todos vienen de Galicia directamente?
Nosotros tenemos, efectivamente, nuestro producto es gallego. Es decir, al final te diré que hasta el producto que ponemos en nuestro caldo gallego se cultiva y viene del huerto de Galicia. Uh-huh. Y la rubia gallega nos viene de una productora de una ganadería que ¿sí? prácticamente solo nos sirve a nosotros. Uh-huh. Entonces, sí, es producto gallego.
Muy bien. Oye, ¿qué es lo más solicitado en estas fiestas? ¿El plato estrella es el pulpo?
Bueno, para nosotros el pulpo. Para nosotros el pulpo absolutamente. También es verdad, te tengo que decir que las zamburiñas, es decir, los pescados, la rubia, los amantes de un buen chuletón de rubia gallega, por supuesto. Pero en nuestro restaurante el pulpo es, un buen pulpo con una copa de albariño bien fresquita. Esto es obligatorio prácticamente.
Oye, son totalmente. Muchos los turistas que acuden, sobre todo en estas fechas, porque claro, mucha gente nos movemos a otras ciudades.
Muchísimos.
Para celebrar el fin de año. Hay turistas, ¿no?
Sobre todo en fin de año. Es verdad, te diré que nuestros dos restaurantes, hay uno que es más es más local, es decir, en la calle Buenos Aires suele ser más de familias locales, y en paralelo tenemos mucho turista. Por ejemplo, en fin de año tenemos muchísimo turista.
Uh-huh. Claro, se corre el boca a oreja y la gente quiere ir al Calampazas. Oye, ¿para cuándo la inauguración del de Madrid? Porque habrá que celebrarlo, ¿no?
Estamos deseando. Esperamos que para marzo.
Para marzo. Bueno, como iremos hablando, pues oye, mientras tanto iremos a probar vuestros buenos productos, que la gente aproveche y descanse estos días y vaya a los restaurantes, que los cocineros están deseando estar en sus fogones, después tendrán sus merecidas vacaciones, pero ellos también quieren pues que pases un rato agradable con comida buena y se está notando en esas reservas. Raquel Llor, coordinadora de Calampazas, nos vemos dentro de poco, porque allí donde hay un buen pulpo, allí que me voy,
Sin duda, os estamos esperando a todos. Aprovecho para desearos una feliz Navidad y unas felices fiestas a todos, y os invito a disfrutar de estos días con la familia y eso, y deshaceros del delantal y de la cocina.
Claro que sí. Raquel, muchas gracias igualmente y felices fiestas para todos.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Bueno, la verdad es que se hace complicado ahora, después de hablar de manjares, hablarte de otra cosa, pero es que hablarte de Línea Directa es hablarte de amigos. Porque además son amigos que te hacen preguntas como esta de que si eres propietario de una vivienda o vives de alquiler. Lo quieren saber porque Línea Directa protege tu hogar en todo momento, seas inquilino o propietario. El seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Proximitat a les festes nadalenques, el Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya recorda la responsabilitat que comporta incorporar un membre de quatre potes a la família. L'any passat, les protectores d'animals d'Espanya, atenció, van recollir prop de 300.000 gats i gossos en un total. Avui en parlem amb la Verònica Araunavenya, que és la presidenta del Consell del Col·legi Veterinaris de Catalunya. Verònica, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que una bona part dels abandonaments podrien evitar-se si els potencials tutors s'assessoressin prèviament sobre quin animal els convé, en funció de factors com disponibilitat d'espai, estil de vida o les possibilitats també econòmiques, no?
Exactament, tal qual ho estàs dient. O sigui, el plantejament nostre sempre ha sigut el mateix. L'adquisició d'un animal de companyia representa responsabilitat i dintre de tot aquest concepte de responsabilitat està preveure el que et pot costar tenir aquest animal al cap de l'any, tant en alimentació, serveis veterinaris, etc. Si te vas de vacances on te'l deixaré, hi ha coses a tenir en compte, com per exemple el que deies abans, el temps que li pots dedicar al teu animal, si és un animal molt mogut, si necessita més exercici, menys, si pot estar conviure amb altres animals, si pot conviure amb nens, amb persones grans. I hi ha tantes consideracions que jo crec que el primer i el més fàcil i el millor és anar a assessorar-se. Vas amb un veterinari i li dius, mira, tinc aquestes característiques al meu voltant i vull un animal de companyia. Què em recomanes? Vull dir, una mica seria el responsable.
Mm-hmm. El tema de la nova llei de benestar animal, recordem que va entrar en vigor des del setembre del 2023. Creus que ha canviat la consciència ciutadana?
Sí. La percepció és que, i et diria que sí. O sigui, el fet de que això cregui resó i es parli als mitjans de comunicació, com feu vosaltres, i inclús el boca a boca, no? La gent, mira aquesta llei, què hem de fer, què hem de deixar de fer? Això fa que la gent, com a mínim, s'informi, que vingui als centres, que pregunti, i això fa que doncs, la identificació, una cosa tan senzilla i tan obligatòria, que és a Catalunya obligatòria fer més de 25 anys, que ara és obligat per la resta d'Espanya, que no ho era. O sigui, això ara hi ha gent que encara no s'havia assabentat que era obligatòria la identificació.
Uh-huh.
Per tant, sí, la veritat és que des d'arrel de l'aprovació d'aquesta llei i la posada en marxa, hi ha més neguit. Això ha creat més... Bueno, que la gent tingui més necessitat de saber què és el que fa falta.
Uh-huh. Crec que el microxip, només el 27% dels animals que arriben a les protectores el porten.
Correcte. Bueno, perquè vegis el que és la tinença responsable, no? O sigui, la persona que ja és irresponsable de bon començament, doncs acaba fent aquestes coses com abandonar el seu animal. Mm-hmm.
Ara m'està venint al cap el tema de que últimament estem sentint molt tema robatoris d'animals, de sí. certes races, no? Sí. Hi ha un negoci darrere d'això?
Hi ha un negoci, evidentment. Cada vegada és més... Bueno, està més regulat, no és que sigui més complicat, està més regulat el fet de la cria d'animals, o sigui, no és com fa 25 anys que tothom tenia una gossa a casa i la podia fer criar i se regalava, no es venien de mala manera, sense contracte de compra-venda, sense identificar, i ara doncs, aquesta regularització fa que hi hagi carències de certes races i aquestes races es poden trobar doncs, d'una manera com aquesta, no? Robant-los. Sí, sí.
Escolta'm, el tema de quan arriben les festes de Nadal o dates així molt marcades, sí. La gent quan regala mascotes, no sé si possiblement no en tenen ells mateixos els que estan regalant una mascota o en moltes ocasions no són conscients de que estan regalant un ésser viu, no? que clar, necessita de totes aquestes cures que hem anat parlant, sí. I és una autèntica llàstima. Jo no sé si amb tantes campanyes que es fan, cada cop hi ha menys gent que regala mascotes. Sé que a la pandèmia va haver-hi com un augment brutal, però després també van haver-hi molts abandonaments,
És cert, hi van haver abandonaments i és cert que s'ha estabilitzat la compra-venda d'animals. Sí que sé que durant la pandèmia, les característiques d'això d'estar sol, de tenir una companyia a casa, vull dir, la possibilitat de dedicar-li temps, es va fer una adquisició bastant elevada d'animals de companyia i va haver un pic elevadíssim d'identificacions. Nosaltres ho vam detectar d'aquesta manera. Ara, després, exacte, hi ha l'efecte rebut aquest de l'abandonament, però sí que és cert que ara hi ha una meseta, no? O sigui, hi ha una estabilització de l'adquisició d'animals. I no és tan puntual com feia uns quants anys, que durant aquestes dates doncs, hi ha un pic molt bèstia de compra-venda d'animals, i ara doncs, potser és més espaiada durant tot l'any.
Uh-huh. Jo sempre dic que en lloc de comprar, el millor gest que podem fer si volem un animal és anar a un dels llocs on es troben aquests llocs d'acollida, no? Perquè, a més, hem de tenir en compte que si l'animal s'adquireix és adoptat, cal ser conscient de que ve amb una motxilla plena possiblement de traumes, de problemes que poden afectar la convivència amb la família d'acollida i l'adaptació al nou entorn, no? La qual cosa també pot provocar nous abandonaments.
Efectivament. Les adopcions també han de ser responsables, entenent com exactament el que has descrit tu. O sigui, aquests animals ja tenen un bagatge, un mal aprenentatge, possiblement, uns traumes, certes característiques que desconeixem, que ells no ens expliquen, a més no ho verbalitzen, i que potser poden anar apareixent en els mesos després de l'adopció, i això has de ser conscient quan agafes aquest animal i has de ser capaç de doncs, reconduir-ho, de portar aquest animal on calgui, s'ha d'anar amb un etòleg, s'ha de fer un altre reaprenentatge. Hi ha moltes eines, eh? Vull dir que adoptar un animal sempre és molt gratificant, en general.
I tant que sí. Bueno, hi ha molta gent que diu, ui, anar al veterinari és car, després, si les vacunes i tal... Hi ha molta gent que ara li ha donat per fer assegurances, no?, d'animals, igual que tenim nosaltres per anar al metge, no?
Exactament, bueno, és un mercat que s'ha obert arrel això. Jo, en el fons, és el que volem els veterinaris, la tinença responsable. La tinença responsable representa que en el fons tu has de portar el teu animal a rebre una atenció veterinària quan calgui, i això val diners. I llavors aquest servei, doncs si tu ets capaç de pagar-ho perquè tens aquests diners i pots permetre-ho, perfecte, o si te facilita la feina una assegurança d'aquest tipus, que tu pagues un preu fix durant tot l'any i pots accedir als serveis veterinaris que necessita el teu animal, doncs per això ara mateix aquest, no és que sigui un boom, jo crec que és la tendència natural a altres països on te fa molts anys que la veterinària està ja considerada com un servei, diguem-ne...
essencial.
Exacte, i essencial. Doncs aquestes cultures, com l'americana, l'anglesa, l'alemanya, la francesa, tots tenen assegurances dels seus animals, sanitàries, assegurances sanitàries.
Efectivament. Verònica, jo cada cop que veig alguna persona, per sort m'he trobat poques vegades, però hi havia una benzinera, jo he vist que a Castelldefels, a l'alçada de Gavà, que li deien la gasolinera de los perros, perquè...
Sí. Es deixaven allà.
Efectivament, obrien les portes del cotxe, deixaven allà l'animal, i jo feia fotos a les matrícules, perquè jo denuncio això, eh? O sigui, no... És que jo no sé què li pot passar per una persona pel cap obrir la porta i deixar el teu animal de companyia.
Sí. Bueno, jo sempre la gent m'ho diu a la clínica, diu, home, diu, si fas el paral·lelisme, dic, home, la gent és capaç de deixar a un avi, no?, amb una gasolinera, per tant, amb un gos, doncs jo crec que deu ser més fàcil i tot, no? Sí. No sé, no sé que tampoc entenc què passa pel cap d'aquestes persones. Ningú obliga a ningú a comprar ni a adoptar un animal.
I possiblement aquell gos abandonat torna a veure el seu amo i li llaparia la mà.
Sí, totalment d'acord.
És que... Bueno,
sí, no, no això és... ell mai no faria aquesta campanya.
Efectivament, m'has llegit en pensament.
Totalment encertada. Sí,
efectivament.
Sí.
Escolta'm, Verònica Araunavenya, presidenta del Consell de Col·legi de Veterinaris de Catalunya, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per cuidar dels nostres membres de la família, perquè són un mes, i et desitjo bones festes, Verònica.
Igualment, a tots vosaltres. Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en el Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apunta a los primos, lo cojo en platos preparados y pan ricamente.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Mientras que la típica frasecita de no te habrá tocado ni un euro, pero lo importante es tener salud, no te quejes, te siga produciendo un tic nervioso en tu ojo izquierdo, en Caser Salud estaremos siempre preparados para ti. Caser, preparados para ti.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
COPE Cataluña y Andorra.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
¿Hablas con un amigo?
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acomiada l'any certificant que s'ha consolidat un canvi d'etapa a Catalunya. Reconeix que els 4 mesos que porta al capdavant del govern han anat millor de que es pensava. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, avui s'ha reunit el Consell Executiu per última vegada aquest any i Salvador Illa ha comparegut just després per fer balanç. Ha reconegut, com deies, que han estat 4 mesos sense grans sobresalts, però té el repte de cara al 2025 d'aprovar els pressupostos i això doncs sembla que no serà tan fàcil. Illa ha assegurat que farà tot el que estigui al seu abast perquè hi hagi un acord. Al gener té previst reunir-se amb Oriol Junqueras una vegada escollit president d'Esquerra i tampoc no descarta fer-ho amb Puigdemont.
He tingut un contacte via missatges amb el senyor Junqueras, que és el nou president d'Esquerra Republicana de Catalunya, i jo sí que m'agradaria poder-me veure amb ell quan ho considerem tots dos oportú, doncs a l'arrencada del proper curs polític. Senyor Puigdemont, a mi m'agradaria que estigués aquí. Aleshores, en aquest sentit, si es produeixen novetats respecte a la reunió del senyor Puigdemont, vostès en seran coneixedors. No descarto ni dic res. Dic, si es produeixen novetats en aquest sentit, vostès en seran coneixedors.
I amb els comuns també hi ha negociacions en marxa per aprovar els pressupostos i, com ja va passar en l'anterior legislatura, el projecte del Hard Rock doncs es presenta com un dels grans esculls. També serà un repte del 2025 el nou sistema de finançament singular que Illa continua defensant com a necessari per garantir uns serveis públics de qualitat normalitat a Catalunya sense que deixi de ser solidària amb la resta d'Espanya.
I a Barcelona hi ha preocupació per la proliferació massiva de supermercats 24 hores. En els darrers 4 anys, l'Ajuntament ha donat més de 700 llicències per obrir establiments d'aquest tipus a la ciutat.
I s'anuncien des del consistori més inspeccions. De fet, no fa ni una setmana que s'han precintat de forma preventiva 10 supermercats 24 hores per infraccions. Molts veïns ho pateixen, sobretot a les nits, en forma de soroll, perquè hi ha molt de moviment al voltant d'aquestes botigues. Eloi Moreno.
Miquel, membre de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella, explica l'estratègia comercial d'aquestes botigues i com afecten el barri.
Es basen en uns preus elevats, perquè s'aprofiten, diguéssim, de la necessitat immediata del consumidor i, clar, el turista passa, paga i punt. Però afecta molt al veí de tota la vida. I després, clar, aquesta oferta limitada és, diguéssim, una estratègia basada en el producte essencial, no?
Davant l'expansió dels establiments d'alimentació 24 hores, el govern municipal estudia què pot fer per preservar la diversitat comercial a la ciutat i reforçarà les inspeccions mentre l'oposició reclama més mesures pel que considera, diu, un fenomen descontrolat. En Miquel, de fet, demana més duresa en les sancions.
La normativa en un municipi existent, pues, sí que restringeix la venda d'alcohol a partir d'una hora determinada, però el que s'ho salta en tota la torera, o sigui, és igual. I com que tenen capacitat econòmica, pues, poden afrontar les multes que puguin venir associades.
Encara que suposen un problema per a molts veïns, turistes com en Néstor agraeixen la presència d'aquests supermercats 24 hores.
Nos ayuda cuando necesitamos algo urgente, supongamos, por ejemplo, un agua o algo para comer, pues tenemos al alcance estos supermercados. El otro tema, pues del ruido, pues eso sí, un poco complicado, pero si ya estamos en el centro, donde se sabe ya de por sí que es turístico, pues sabemos que hay ruido.
Els veïns, però, sí pateixen els efectes del soroll, encara que alguns, com la Maria, reconeixen fer ús d'aquests mateixos establiments.
La verdad es que yo usualmente, pues, soy usuaria y usualmente suelo visitar este tipo de mercados 24 horas. Básicamente lo que me parecen es útiles. Ahora lo que sí, pues, uno puede ver es que en las noches de pronto sí se genera como mucho desorden, porque muchas veces, pues, por la venta de alcohol a altas horas de la noche y eso. Y pues como que la zona suele ser un poquito, pues, como más caótica.
En els últims 12 mesos s'han tramitat 400 expedients de correcció de deficiències. Tot i això, només s'han realitzat a un total de 79 establiments i s'han tancat un percentatge minúscul, el que demostra una feblesa evident en el pla d'usos de la ciutat.
Gràcies, Eloi. Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé. Bon Nadal.
Igualment. I ara arriba el moment dels esports a la cadena COPE. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, amb ganes de saber coses, sí. Què està passant al món dels esports, el sí. Barça. Lluita per mantenir la inscripció de Dani Olmo. Com ho veus, tu, això?
Sí, jo acostumo a ser optimista. Ens diuen des de l'entorn del futbolista que també ho són. Tot això, situo perquè la gent tingui tota la informació, fruit d'una denúncia del Futbol Club Barcelona a la Lliga per la inscripció de Dani Olmo i que pugui continuar jugant a la inscripció que té ara mateix. Per què? Ja va passar amb Gavi, però òbviament per la normativa de la Lliga i per no tenir marge salarial en el fair play, el Barça hauria de moure fitxes. No troba aquesta viabilitat i busca que pel dret del treballador a seguir fent la seva feina, doncs Dani Olmo pugui continuar inscrit. Dani Olmo i Pau Víctor, però bàsicament la incidència és de Dani Olmo. Avui s'han trobat les parts. Estem en uns dies, en unes jornades decisives, tot i tenir per davant el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. A les 10 del matí s'han vist els jutjats de la Mercantil de Barcelona, els advocats de la Lliga i del Barça. Per primera vegada els advocats de la Lliga, el mateix jutge que va concedir la cautelar a Gavi, porta Gavi jugant des de fa més d'un any, ara mateix està jugant amb la cautelar, doncs aquesta vegada ha permès que també estiguin per primera vegada els advocats de Javier Tebas. Per què? Doncs Javier Tebas, la Lliga, ha rebut pressions de la comissió delegada de l'Atlètic Club, de l'Atlético de Madrid i del Sevilla per el tema de les inscripcions i les palanques del Barça. Llavors, aquesta vegada volia estar la Lliga present i divendres 27 espera el Barça rebre la cautelar. Divendres 27 tindrem la resolució, espera el Barça rebre aquesta cautelar per Dani Olmo i Pau Víctor, que sempre ens el deixem, però també està Pau Víctor, i si no, el que té el president Laporta pensat és tant nous inversors que puguin cobrir els 60 milions d'euros que manquen per la regla 1-1 o algun aval personal de la directiva o del mateix president.
Apuntat, Víctor, gràcies. Saps, Montserrat, si no recordem, que el Barça ja no és líder de
primera. Ho sé, Tercer és ara, no?
Sí, primer Atlètic de Madrid, 41 punts. Segon, el Real Madrid, amb 40. Barça, tercer, amb un partit més, amb 38. Quart, l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde, amb 36. És cert que ve d'un partit que, home, decisiu, determinant ho és perquè hi ha hagut canvi en el liderat, davant l'Atlètic de Madrid, va jugar molt bé el Barça, bàsicament la primera meitat. Però fixa't, escolteu què diu el capità del Barça, Rafinha.
Creemos en el trabajo que está siendo hecho. Aún queda media liga prácticamente, entonces tenemos que enfocarnos en trabajar y buscar los mejores resultados posibles. Pero muchas veces yo prefiero jugar muy mal y salir con la victoria. Una lástima lo que pasó, jugamos bien pero no ganamos.
Moltes vegades prefereixo jugar malament però treure la victòria, que és un dels debats a Can Barça, no? Que la gent està satisfeta per no perdre la identitat, però és que has perdut el liderat i acabes de perdre davant l'Atlètic de Madrid.
El que no es perd, almenys el proper partit, és l'entrenador de l'Espanyol, que continua, no?, el Manolo González.
Sí, sí, ho venim repetint en aquesta sintonia. Continua i de moment continuarà. Per davant Leganés i Valladolid per arrencar el 2025. Més detalls, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ja és de vacances, tornarà a la feina el proper dia 30 a la tarda, esperant haver fet net després d'afegir una altra derrota fora de casa. Ahir, el 1-0 de les Palmes ha posat més pes a sobre de Manolo González, que, tot i així, resisteix. El club i la direcció esportiva prefereixen gastar el poc marge salarial per fer moviments a la plantilla al mercat de gener, en lloc de cessar Manolo González i contractar un nou entrenador. Això sí, s'apropen les finals. La propera, el dia 11 de gener, contra el Leganés, a Cornellà.